Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, hem encetat la setmana en què tot torna a la rutina. En dos dies, més de 161.000 infants i joves de les Balears tornaran a les classes. Un curs 2025-2026 que, a priori, enguany arrencarà amb més alumnes, però també amb més docents, pràcticament 18.700. I un panorama menys problemàtic quant a cobertura de places, ja que, segons la conselleria, només 8 n'han quedat vacants, quan l'any passat aquesta xifra era 14 vegades superior. Tornen els despertadors, les activitats extraescolars i els embossos als carrers en hores punta. Per això avui també l'MT de Palma ha presentat un pla de reforç de freqüències i ampliació de 13 línies d'autobús a partir de dimecres amb el retorn a l'escola. També el Parlament estrena nou curs amb la sessió plenària de demà i, en vista aquesta nova etapa, avui capvespre la presidenta Marga Proen rebrà els portaveus parlamentaris al Consolat de Mar. Una ronda de trobades que l'oposició no espera amb gaire expectatives. Avui és dilluns, 8 de setembre. Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars a Maria Eugènia Queglas. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel missatge del telèfon de l'esperança. Pots triar un altre futur.
És el lema escollit enguany amb motiu del Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi, que se celebra dimecres. En el primer semestre de l'any, 1.682 persones anaren a l'entitat, un 20% manco que fa un any. D'aquest total, 1.100 ha estat per temàtica suïcida. Els joves han optat més pel xat del telèfon de l'esperança. La resta han estat contactes telefònics.
Davant del jutge, l'home que va atropellar tres joves a l'abadia de Portmanyà i Eivissa, una d'elles va morir.
L'individu compareix davant el jutge de guàrdia investigat per un delicte de conducció temerària i sota els efectes de les drogues i homicidi per imprudència greu. Les primeres investigacions apunten que hi havia consumit gas del riure. Una de les joves va morir per la gravetat de les lesions després de ser traslladada a la policlínica del Roser.
El Consell de Mallorca finançarà amb 3 milions d'euros la gestió de 6 residències geriàtriques de gestió municipal de diferents pobles. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Aquesta partida permetrà el finançament directe de més de 250 places de gent gran repartides entre les residències del poble d'Artà, de Campoll, Llucmajor, Pollença, Muro i també Santa Maria del Camí. Es tracta aquesta d'una partida que per primera vegada es transferirà a través de l'IMAS i que pretén que els ajuntaments puguin continuar oferint una atenció de qualitat.
Formentera instal·larà 11 càmeres web d'alta resolució per reforçar la promoció turística. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. S'ubicaran a punts com les Sabines, les Illetes, els Pujols o els Miradors. Seran càmeres panoràmiques que, junt amb una plataforma amb intel·ligència artificial, oferiran imatges en temps real, mapes interactius i punts d'interès. A més d'una eina de promoció turística, també serviran per mesurar la pressió humana.
I Mahó celebra hores d'ara el darrer jaleo de les festes de Gràcia. Excel Camarasa.
És un dels moments més importants de les festes i participen 141 caixers i cavallers que faran dues voltes a la plaça Constitució. En acabar hi haurà el popular cant del Volem Vi, que donarà pas a la samba. És l'acte de major disbauxa. Unes festes marcades de moment per la manca d'incidents i també per les condicions meteorològiques. Hi ha moltíssima calor i núvols que amenacen pluja.
Tot això quan el govern espanyol aixeca la mà contra el genocidi a Gaza i ha anunciat una llei per bloquejar la compravenda d'armes a Israel, que ha respost justament amb el veto a dues ministres de sumar en el seu país. En parlarem en uns minuts. Abans, però, volem conèixer el més destacat de la informació esportiva. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
I que passa per l'Illes Balears Palma Futsal, que es prepara per cercar demà la primera victòria de la temporada.
El conjunt que entrena Antonio Vadillo viatjarà a Valdepeñas per jugar contra un altre dels grans de la categoria. El club mallorquí ha comunicat que ja són 3.300 els abonats i Mario Ribillos, que està convocat per jugar amb la selecció espanyola dos partits amistosos contra Armènia amb prevista preparar l'europeu. En tennis, Carlos Alcaraz s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units. El tenista del Palmar s'ha desfet a la gran final a l'italià Gianni Sinner per 3-16-1 i ja és número 1 del món. D'altra banda, el centenguiner Jaume Muna ha pujat fins al lloc 37 de l'ATP després d'escalar 7 posicions. I en futbol, Espanya goleja Turquia per 0-6 i es situa primera de grup a la fase de classificació pel Mundial.
Dilluns, molt pendent també del cel, en aquesta hora hi ha activada a part de Mallorca l'alerta groga per pluges, tot i que el gruix del temporal s'espera per aquesta mitjanit, quan s'activarà l'alerta taronja a totes les illes i es mantindrà com a mínim fins dimecres de matí. Coneguem la previsió detallada amb Marc Calentell. Bon dia.
Bon dia. La setmana comença amb moviment meteorològic. De moment, aquestes pròximes hores ja podem tenir qualsevol ruixat. Fenòmens localitzats seran núvols d'evolució que es poden formar cap en el centre i nord de Mallorca, fins i tot aquí, perquè els ruixats poden venir acompanyats de tempesta. A la resta, no esperen precipitacions, com a molt 4 gotes, embullades de sol aquestes pròximes hores, encara amb pols en suspensió i pendent de la jornada de demà. Per demà arriba aire fred a les capes mitjanes i elevades de l'atmosfera. Tenim molta d'humitat i la combinació d'aquests dos factors farà que els ruixats i les tempestes siguin protagonistes. A partir d'aquesta pròxima matinada s'activa la vista taronja per pluges i tempestes i demà durant el dia tindrem aquests ruixats cels amb bastant tapats en general, poques estones de sol sis que arriben a sortir i tindrem aquestes pluges i tempestes. De manera puntual podran ser molt intenses a qualsevol banda de les illes. Hem d'anar seguint aquesta situació, però ja ho deim que hi ha la possibilitat de que hi pugui haver qualque desbordament. Atenció als cursos fluvials en vista a demà durant tota la jornada i, com deim, a qualsevol banda de les illes. Pluges que poden superar els 100 litres per metre quadrat durant la jornada de demà. Tot això acompanyat d'una davallada de la temperatura demà, ho notarem així com vagi avançant la jornada. Per tant, precaució aquestes pròximes 36-48 hores.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Passat demà dimecres, més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i batxillerat de les Illes començaran el curs escolar. Ho fan a centres educatius públics i concertats que comptaran amb més de 18.700 docents. Són 176 mestres i professors més que l'anterior curs, al qual ja s'hi varen sumar més de 680 docents. A més d'aquest increment, s'hi ha d'afegir també l'augment de professionals d'atenció a la diversitat, amb gairebé un centenar d'especialistes. Els detalls de l'inici del curs escolar els té la nostra companya Carme Moreno, Conselleria d'Educació. Bon dia, Carme.
Bon dia.
Una informació important és aquella que fa referència a les places vacants. Quantes n'hi ha a dia d'avui?
Hi ha 8 places vacants, 5 a Mallorca i 3 a Eivissa i a Formentera i Menorca. Totes les places estan cobertes. Són unes xifres més bones que l'any passat, ja que al setembre del 2024 hi havia 117 places vacants sense cobrir. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha mostrat satisfet amb les xifres, ha explicat que les adjudicacions de l'estiu, l'actualització de la llista d'interins i els complements de difícil cobertura han ajudat a cobrir aquestes places. Tot i això, ha mostrat certa prudència.
Jo crec que totes les mesures han ajudat. El que passa que no ens poden relaxar. L'administració ha de seguir aportant i ha de seguir obrint vies perquè, sobretot, el més important és que la cobertura de places a les illes, sobretot Pitiüses i Menorca, sigui per docents que vulguin fer un projecte de vida, no que hagi de ser circumstancial.
I per aquest curs, Carme, Educació ha detectat una davallada dels matriculats al segon cicle d'Educació Infantil i Primària.
Sí, a més, tan sols s'han matriculat 113 alumnes més que el curs anterior, tot i que no hi ha hagut un creixement exponencial de població escolar. El conseller d'Educació ha dit que Balears és una de les comunitats que encara creix i no davalla pel que fa al número d'alumnat, com a altres. Vera ha destacat que en la gratuïtat de l'educació 0-3 anys ha fet que també augmentés la demanda de places amb més de 1.300 infants.
La conselleria fa feina per augmentar el nombre de places. En total, aquest curs disposant de 1.702 places més de 0 a 3 anys que el curs passat. És a dir, hem augmentat en 1.702 places. I en total, a les Illes Balears, tenim actualment 14.141 places sostingudes en fons públic.
Vera també ha dit que una de les prioritats d'educació és l'atenció a la diversitat. Per aquest curs es disposarà de més de 1.600 especialistes de suport, més de 400 orientadors, a més de 79 psicòlegs educatius. Hi ha, però, més novetats pel curs 2025-2026, com és la limitació de les pantalles, els nous currículums educatius que s'estrenaran i les millores de les infraestructures. Només amb obres majors s'inverteixen 93 milions d'euros als centres educatius.
I amb la tornada a l'escola, gràcies Carme Moreno, en directe des de la conselleria, tornen també els embossos. L'MT de Palma ha reforçat les freqüències i augmenta 13 línies més respecte de l'any passat la flota de vehicles per a l'inici de curs. Entre les principals novetats, el nou itinerari de la línia 36, la circular de Son Espases, que arribarà ara també fins a Sa Taulera per acostar els estudiants a la zona dels col·legis.
Les millores implantades per aquest nou curs se centren en les línies que connecten amb centres educatius, especialment durant les franges horàries d'entrada i sortida de classe. En aquest sentit, destaca la incorporació de més freqüències a la L7, a l'acabada Son Serra, Sa Vileta i Son Gotleu, en noves sortides addicionals entre les 7 i les 8:30 del matí. A més, les línies 5, Rafel 9, Plaça Progrés, les 7 i la 8 també, que va de Son Roc al Sindicat, passaran a tenir una freqüència reduïda de 5 minuts, mentre que la línia 10, que la de Son Castelló, que també va al Sindicat, i la 12, de Sa Garriga fins a Nou Llevant, es reforcen els horaris de migdia i es redueixen els intervals de 13 a 10 minuts. El regidor de Mobilitat, Toni Deudero, ha remarcat que aquests reforços permeten oferir un millor servei a les famílies i estudiants, millorar la puntualitat i atendre la creixent demanda d'usuaris.
Esto en total son 37 vehículos más en circulación, tomando en cuenta el año de referencia de 2019 antes de el COVID. Y eso significa un incremento hasta 191 autobuses en operación, una cifra nunca antes alcanzada para el comienzo del curso por parte de la MT.
L'EMT arrenca el curs amb 191 autobusos operatius, fet que suposa un increment del 24% respecte a 2019. El nombre de viatgers diaris programats ha augmentat un 33% en 2025 respecte al 2019, passant de 2.944 viatges per dia a gairebé 4.000. Els horaris complets es poden consultar a la pàgina web oficial de l'EMT de Palma i en l'aplicació mòbil.
Veurem com comença, doncs, el nou curs dimecres, que ve precedit d'un canvi de temps important. De fet, per demà està activada l'alerta taronja per possibilitat de pluges fortes, a més de vent i activitat elèctrica destacada. És per aquest motiu que avui migdia s'ha convocat al Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval a la seu de la Direcció General d'Emergències, i en els propers minuts, en saber les directrius que hagi pogut determinar el govern en aquest Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, us les contarem. Mentrestant, estem pendents d'aquest pas d'aquesta gota freda que podria millorar l'actual situació hídrica a les Balears, actualment en un dels moments més crítics per l'esgotament dels aqüífers per aquesta situació de sequera. Així ho ha advertit el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, en una entrevista a l'informatiu Matí d'aquesta casa. De fet, ara mateix està amb 9 punts en índex de sequera per sota de fa 2 anys.
Estem en una situació de sequera extraordinària. Ens estan acostant a valors històrics de l'any 2000-2001, on varen passar uns moments molt crítics. Aquesta sequera s'està allargant. Estem ara mateix 9 punts en índex de sequera, que fa reflexa molt bé el que és la pluja. Estem 9 punts per davant fa 2 anys.
Que la fa tant més que els preocupa la situació de falta d'aigua a totes les illes i sobretot ara que han detectat també que Tramuntana Sud ha entrat en alerta amb el focus d'Artà. Ho dèiem Anem a titulars. L'home que va atropellar tres joves a l'abadia de Portmanya, Eivissa, ha passat avui a disposició judicial acusat d'un delicte de conducció temerària i sota els efectes de les drogues i homicidi per imprudència greu. Les primeres investigacions apunten que havia consumit gas del riure. Una de les joves va morir per la gravetat de les lesions després de ser traslladada a la Policlínica del Roser. És una informació d'Enric Fernández.
L'accident va tenir lloc poc després de les 11 del matí al carrer d'Esmolí, entre els municipis de Sant Josep i Sant Antoni. El conductor del vehicle va envair la vorera i va atropellar les tres joves turistes de nacionalitat britànica de 23 anys. Els socorristes de la platja d'Espouet van assistir les al·lotes. Escoltem un d'ells.
Había tres chicas, que en ese momento vimos dos, las dos bastante graves, y bueno... acudimos a atenderla y a tratar de esperar la ambulancia porque estaban heridas bastante.
Una de les víctimes va morir després de ser traslladada en ambulància a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario per la gravetat de les lesions i una altra continua ingressada al centre hospitalari a la unitat de cures intensives en estat crític. La tercera jove va ser donada d'alta ahir mateix a la tarda a l'Hospital Can Misses. Segons els primers indicis, el conductor havia consumit gas del riure abans del sinistre. A l'Ajuntament de Sant Antoni asseguren que han demanat un canvi normatiu en l'àmbit estatal per perseguir amb més contundència els venedors ambulants d'aquesta substància. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana de Sant Antoni.
La policia local de Sant Antoni fa una feina que cada nit hi ha entre dos i quatre detinguts, però després a les 48 hores, si arriba, els amollen. Per tant, és una feina que necessita un poquet de resposta de l'Estat.
Per part seva, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha demanat també a través de les seves xarxes socials que s'endureixin les penes per la venda d'aquesta substància.
Tot això quan les darreres hores s'han interceptat 36 persones d'origen magrebí que intentaven arribar de manera irregular a les illes. Ho feien a bord de 4 embarcacions.
La primera ha estat localitzada de vers les 2 de la matinada a una milla al sud de Formentera amb 6 persones a bord. La segona ha arribat a Cala Galiota, a Mallorca, a les 6 del matí amb unes altres 5 migrants. La tercera i la quarta barca han estat localitzades a 5 milles al sud de Formentera i a la punta dels Martinets, amb 25 ocupants. Enguany, prop de 5.000 persones han arribat de manera irregular a les illes.
El telèfon de l'Esperança ha atès 1.682 peticions d'ajuda al primer semestre d'enguany. D'aquestes, hem de dir que una cinquantena han estat de temàtica suïcida. Són dades que s'han donat a conèixer amb motiu del Dia Mundial per a la prevenció del suïcidi, que té lloc demà passat, dia 10.
Enguany el lema elegit és "Pots triar un altre futur". I un dels col·lectius que acapara més atenció a hores d'ara és el dels menors, explica Maria Antònia Mateu, la presidenta del Telèfon de l'Esperança, i també Lino Sales, que és el portaveu.
És molt important, sobretot una llei que està preparada però no està feta del tot, per protegir el menor de las adicciones a las nuevas tecnologías. Importantísimo.
Los niños de 12 años no marcan un número de teléfono. Entran por las redes sociales poniendo cómo suicidarse sin dolor. Y aparece el teléfono de la Esperanza.
L'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha incorporat a l'Hospital Can Misses dos nous especialistes per a serveis quirúrgics que es trobaven per sota de la seva plantilla autoritzada en cirurgia general i traumatologia. Esther de Miguel. No podem sentir aquesta informació que ens havien de facilitar. En tot cas, sí que us podem explicar que d'aquesta manera el Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica passa de ser traumatòlegs a 12 en 2 anys per una plantilla de 13 especialistes. D'altra banda, el Servei de Cirurgia General i Digestiu se situa en 10,4 especialistes per una plantilla d'11 cirurgians. És el subdirector de l'àrea quirúrgica, Manel Deiros.
Poder completar plantillas deficitarias que han estado en situación precaria años es una de las mayores satisfacciones para los pacientes y para los profesionales que han debido responder en inferioridad de condiciones. Nuestra prioridad es seguir incorporando especialistas que permitan completar plantillas y con ello poder responder a la demanda actual, reduciendo la lista de espera y los tiempos de demora.
Encara en qüestions de salut, gairebé una tercera part de la població de les Balears té una assegurança mèdica privada, concretament el 32% dels ciutadans. Són 5 punts més que fa una dècada, segons UNESPA, l'associació que agrupa les companyies asseguradores. Un augment que a la vegada ha fet créixer les llistes d'espera també a la sanitat privada i no sempre en minva la de la pública.
El motiu és que, segons explica Guillem López Casasnovas, director del Centre d'Estudis de Recerca d'Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra, la majoria de les persones confien als hospitals públics a l'hora de fer tractaments importants, tot i que l'assegurança privada per aconseguir un diagnòstic és més ràpid, fet que, diu López Casasnovas, pot suposar un problema d'inequitat.
Tothom pot sortir més bé d'un tractament de la pública si has pagat un diagnòstic a la privada que t'ha permès entrar a la llista d'espera de tractament públic abans que un altre, que està en llista d'espera de diagnòstic del sistema públic.
El Col·legi de Metges, en canvi, en destaca la part positiva. La presència d'un sistema privat contribueix a treure pressió del públic a costa d'engreixar les llistes d'espera de la privada. N'és el president, Carles Recasens.
Però és veritat que hi ha aquesta demora de que fa pues, probablement 15 o 20 anys no existia, no? Sinó que l'accés era més immediat. Pues ara, segons quin tipus d'especialitats o per segons quin tipus de proves, el temps d'espera és superior en el que desitja, en aquest cas, l'usuari, en aquest cas, el pacient.
La demanda en sanitat hi és, per un creixement de població que també està més envellida i per una societat més medicalitzada, destaca López Casasnovas, que cada vegada sol·licita més el sistema de salut. Per això el Col·legi de Metges destaca per la importància d'una estratègia conjunta amb tres vies per augmentar el nombre de facultatius, formar-ne tots el que es puguin, captar-ne d'altres territoris i fidelitzar els que ja hi són aquí. Entre altres coses, consideren que les assegurances privades haurien de pagar millor els metges.
I en el Dia Mundial de la Fibrosi Quística recollim les reivindicacions de l'associació Respiràlia, que lamenta la manca de pneumòlegs i recursos per tractar aquesta malaltia crònica. És el director gerent d'aquesta entitat, Carlos Pons.
En els hospitals no tenim pneumòlegs, no tenim recursos. Quan se posa de baix un pneumòleg, tothom balla perquè no tenim referents. Allà metges que en la seva bona voluntat se fan càrrec d'aquests pacients, però clar, és complicat si només hi ha un pneumòleg d'adults dedicat a fibrosi quística.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Del 16 al 22 de setembre celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Informatiu que passa també per la crònica política. Setmana d'inici del curs polític de Vendaveres. La setmana passada, com també ocorre en el curs escolar, van ser els preparatius, però avui capvespre la presidenta del govern, Marga Proens, reuneix a tots els portadors parlamentaris per parlar del període de sessions que comença amb el ple ordinari de demà a les 10.
L'oposició no és molt optimista sobre el fruit de la reunió d'avui hora baixa. No esperen gaire cosa, sobretot perquè no creuen en la paraula de Proens després que el PP hagi confirmat que votarà a favor de la derogació de la llei de memòria democràtica impulsada per Vox. De fet, el líder de Més per Menorca, Josep Castell, no compareixerà a la trobada al Consolat demà com a símbol de rebuig. El socialista Iago Negueruela s'hi anirà, però manté exactament la mateixa crítica que l'ecosobiranista.
A mí si me llama, iré. Ahora, le diré que no tiene palabra y es muy complicado
trabajar con un gobierno que no tiene palabra. No tiene palabra y casi no tiene socios, porque creo que aquí cada día hay un show distinto con los socios. Por tanto, creo que eso es lo que tienen que ver. Y sí, las exigencias que vaya a seguir subiendo Vox, las va a seguir asumiendo. Hoy leía que a lo mejor van también las cosas que a lo mejor presentan presupuestos. Bueno, ¿cuáles serán las exigencias de Vox y qué estará dispuesto a asumir el PP?
Els populars són conscients que el curs és complicat perquè necessiten el suport d'altres grups per poder tirar endavant les iniciatives que voldrien. El seu portaveu, Sebastià Sagrera, admet que li ha costat, però que ha acabat aprovant enguany la majoria de propostes populars per l'esperit, assegura, negociador.
L'afany ha de ser de diàleg i d'intentar negociar. Nosaltres hem estat arromangats sempre durant els dos darrers anys. Som un partit moderat, som un partit centrat i som un partit que en el grup parlamentaris que tenen representativitat en el Parlament podem xerrar amb tots. I he de dir que, a pesar de que no em portaria a reconèixer-ho perquè tots en sou conscients que aquests darrers anys no han estat fàcils, la veritat és que l'èxit del govern i del grup parlamentari que dona suport en el govern ha estat total.
Això ha estat sobretot pels suports de vots. La portaveu Manuela Cañada s'assegura que seguirà votant amb el PP si compleixen tot el pactat en els acords. Si no, hi tornarà mala maró perquè el seu vot no és de franc, adverteix.
Es verdad que nosotros no entendemos estos miedos que tiene el Partido Popular. Respetamos que es un partido diferente al nuestro, pero como nosotros no tenemos miedo ni a nada ni a nadie, pues hemos venido a defender nuestras ideas con total firmeza y claridad.
Això serà el que Cañadas dirà avui capvespre a la presidenta. Sobretot li exigirà que endureixi les polítiques migratòries, un dels punts que li fa més por al portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
Nosaltres assistirem en aquesta reunió perquè creiem que és la nostra obligació atendre quan la presidenta d'un govern mos crida, anirem a exposar-li el nostre parer, però qualsevol cosa que mos digui la veritat és que mos serà molt difícil de creure i de confiar en la seva paraula perquè està demostrat, mos ha demostrat a nosaltres en primera persona i en el cap i a la fi a la ciutadania que la seva paraula no és de fiar.
La primera trobada de Proens és amb el portaveu socialista a les 5. Probablement demà, a la primera sessió de control postvacacional, es parli de la reunió d'avui en un ple que tindrà tres plats forts extres. El PSOE interpel·larà el govern sobre el rebuig a la condonació del deute i presenta una iniciativa contra el genocidi a Gaza. Els populars, per la seva banda, exigiran la cogestió dels aeroports illencs.
I precisament avui hem conegut una ofensiva política de Pedro Sánchez per aturar el genocidi a Gaza, embarga per llei les armes a Israel i prohibeix per terra, mar i aire entrar a Espanya qualsevol còmplice de la barbària. El president espanyol ha anunciat fins a 9 mesures per pressionar i aturar el genocidi, perseguir els seus executors i donar suport al poble palestí.
En una declaració institucional a la Moncloa ha especificat que demà el Consell de Ministres aprovarà un decret en llei que blindarà l'embargament d'armes a Israel. A més, es prohibirà l'entrada a Espanya a tothom qui col·labori directament amb el genocidi. O sigui, això suposa que tampoc no podran atracar ni passar per aigües espanyoles ni per l'espai aeri els vaixells i avions que duguin combustible o material de guerra per Israel. Sánchez és conscient que el pas fet no canviarà gaire les coses, però moralment parlant és el correcte.
Totes aquestes mesures no van a bastar per frenar la invasió ni els crímenes de guerra. Pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia.
I la primera reacció a l'anunci del president espanyol ha estat del mateix govern d'Israel. Respon que considera l'executiu de Pedro Sánchez antisemita i corrupte. A més, ha anunciat sancions contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i la ministra de Joventut, Cira Rego.
El ministre d'Afers Exteriors d'Israel, en un missatge a xarxes socials, ha acusat el govern espanyol de liderar una línia hostil contra el seu país amb una retòrica sense fre, diu, i carregada d'odi. Considera que ha traspassat línies vermelles i ha estat especialment crític en les ministres de Sumar. Ambdues tenen prohibit entrar a territori israelià i han vetat qualsevol contacte governamental amb elles. El ministre d'Exteriors d'Espanya ja ha respost. Rebutja les actuacions d'antisemitisme i manté que no es deixaran acoquinar per Israel.
En tot cas, és un veto que no ha preocupat gens a Yolanda Díaz, que també a les xarxes socials ha assegurat que està orgullosa que un país com Israel, a qui acusa de genocidi, li hagi prohibit entrar en termes generals dins l'estat. El paquet de mesures anunciat ha estat ben valorat, tot i que amb emperons. Escoltem al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es inadmisible. ¿Qué es lo que el presidente de nuestro gobierno no ha dicho? No ha hablado de la organización terrorista jamás. Es el presidente más débil de la democracia española. Esto se lo han exigido sus socios y por tanto sale aquí a decir cosas. Algunas de ellas ya las ha dicho, en otras ha mentido.
Declaració de Feijóo en una entrevista a Telecinco, també valoració positiva del paquet de mesures per part de Podem, i el PNB de la seva banda creu que aquestes mesures van en la bona direcció davant el genocidi. 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca finançarà 3 milions d'euros la gestió de 6 residències geriàtriques de gestió municipal de diferents pobles. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquesta partida permetrà el finançament directe de més de 250 places de gent gran repartides entre les residències d'Artà, Campos, Llummajor, Pollença, Muro i Santa Maria.
I lliurats a Manacor els primers pisos de preu limitat.
Els posa en el mercat una promotora que ha convertit uns antics magatzems de mobles de l'Avinguda del Tren en habitatges de 50 metres i una habitació cadascun. El resultat són 10 pisos nous que es venen a un preu limitat d'entre 119.000 i 164.000 euros.
L'entrada al poble de l'Arós desvia a partir de demà pel camí vell d'Orient.
El motiu és que aquest dimarts comencen les obres de construcció del nou vial cívic per a vianants. Mentre durin les obres, els vehicles hauran d'entrar a l'Aró pel camí vell, que passarà a ser d'un únic sentit, mentre que la sortida del poble serà per l'avinguda de la Constitució.
Per tant, canvis temporals en la circulació i els accessos al poble de l'Heroi, també a les sortides, però allò que volem fer ara nosaltres és saber com és la circulació arreu de Mallorca. És per això que en aquest punt connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia. Quina és aquesta situació ara mateix?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent en les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista Andratx i la carretera Valldemossa. I a lo que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies, Juan Amplanes, des de la DGT, en aquest punt de l'informatiu. Quan són 2:32, feim ara una pausa per anar a la publicitat, però nosaltres tot d'una tornarem.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IV3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
El Consell de Mallorca ha signat un conveni amb 6 municipis de Mallorca per finançar la gestió i el manteniment de les seves residències. Una despesa aquesta que fins ara era responsabilitat de cada consistori. Aquesta ajuda arribarà a un total de més de 250 places a residències.
És la primera vegada que la institució insular cobreix aquesta despesa, que finançarà enguany amb un total de 3 milions d'euros. En concret, aquesta línia d'ajudes va destinada als municipis d'Artà, Campos, Llummajor, Pollença, Muro i Santa Maria del Camí, i es posa en marxa a través de l'IMAS. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que l'objectiu és garantir que els ajuntaments puguin continuar oferint una atenció de qualitat a la gent gran.
I és que aquestes ajudes volem que siguin o servisquin per millorar l'atenció de la gent gran, per donar suport als ajuntaments, per assegurar l'equitat territorial, però també per impulsar un model territorial que permeti a les nostres persones majors viure al seu poble i amb uns serveis dignes i de qualitat.
Encetam ara una sèrie d'informacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, perquè a Manacor s'han lliurat els primers pisos de preu limitat. Els posa al mercat una promotora privada que ha convertit un bloc abandonat en habitatges de 50 metres i una habitació cadascun. El grup empresarial ha aprofitat les mesures facilitadores del govern en matèria d'habitatge.
El resultat és que uns antics magatzems de mobles s'han reconvertit ara en 10 pisos de preu limitat que s'han venut entre 110.000 i 164.000 euros. Així explica en la iniciativa José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, i Germán Rocha, gerent de la promotora Grup Antú.
La vivienda de precio limitado, hablamos siempre de viviendas de precio asequible para residentes, siempre como mínimo un 30% por debajo de las viviendas de precio libre.
Las personas que lleven más tiempo viviendo en el municipio tienen prioridad sobre las otras personas. Las personas que tengan hijos a cargo tendrán prioridad a la hora de acceder a una vivienda. Las personas que tengan una minusvalía tendrán prioridad también.
El grup immobiliari que lidera aquesta promoció té en marxa 17 projectes a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb els quals posaran al mercat més de 500 habitatges a preu limitat. La llista d'espera de totes aquestes promocions és de 9.000 persones. Tomeu Pascual ja s'ha convertit en propietari d'un d'aquests pisos de Manacor.
Cercava pis, bueno, en principi més gran, però bueno, impossible de trobar. I en principi mirava per Palma, però bueno, no superja tot i aquí la promoció... Que li ha dat preu tot, pues superbé, la veritat.
La promotora s'ha acollit a la llei autonòmica en matèria d'habitatge que permet reconvertir locals i magatzems en cases i de només 50 metres, com és aquest cas. Cap de les dues coses haguessin estat possibles amb el Pla General de Manacor, superat, per tant, per la norma del govern. Miquel Oliver és el alcalde de Manacor.
El que volem és que els edificis, el que està construït en urbà, s'ocupi i formi part d'aquest parc d'habitatges, en aquest cas utilitzant ja sigui una PO o sigui una PL, però també a la vegada volen dir que l'Ajuntament de Manacor ha estat en contra d'aquest pronunciament que hi ha hagut per part del govern de Sallier Balears d'intentar créixer en rústic.
Segons el balde del municipi, el creixement en rústic fan fora la població dels serveis i esgota les reserves d'aigua i de territori.
I continuant parlant d'habitatge o de l'accés a l'habitatge, en aquest cas a Palma, perquè la formació Més per Palma denuncia que la llei de sòl suposa, segons el seu parer, beneficis extraordinaris per a propietaris i constructors a noves zones diferents de la ciutat. Els ecosobiranistes consideren que el veïnat d'aquestes barriades hi sortiran perdent perquè, s'asseguren, permet la construcció de promocions sense dotar aquests espais de serveis.
Segons càlculs propis, que Més per Palma han donat a conèixer aquest dilluns, la llei de sòl del govern suposa 800 milions d'euros de beneficis extraordinaris per als propietaris i les constructores. Això ho ha explicat la portaveu de la formació Cort, Neus Trullol.
Que hi haurà uns pocs promotors immobiliaris que tindran uns beneficis multimilionaris i en el mateix temps les famílies no podran comprar-se un habitatge en aquests nous barris. I això suposaria un increment de més de 140.000 habitants en aquesta ciutat.
Per aquest motiu, els ecosobiranistes demanen que el batlle Jaime Martínez expliqui amb detall quines seran les barriades que experimentaran aquesta transformació. El seu parer és que si aquestes zones no s'equipen en serveis, seran barris dormitori.
I per la mare d'una barriada en concret de Palma, perquè un grup de veïnat de Pere Grau han fet net aquest diumenge una sèrie de contenidors de recollida de fems per reduir amb aquesta acció allò que ells consideren una degradació ambiental a aquesta zona de ciutat i evitar d'aquesta manera l'estat de deixadesa d'alguns redols d'aquest barri.
La iniciativa l'ha impulsada la plataforma veïnal Flipau en Pere Grau, entitat que ha recordat que el dia que la barriada té assignat per treure els trastos al carrer, que precisament es diu menjar vespre, està prohibit deixar els mobles vells de vora els contenidors. Cadascú els ha de deixar necessàriament davant o de vora el portal de casa seva. Així ha explicat la portaveu de l'entitat, Genoveva Martín, la finalitat d'aquesta acció.
Que la gente se dé cuenta de la situación que vive Pere Grau, por ejemplo, en este caso, los domingos por la tarde. Entonces la gente lo baja todo, lo baja a deshora, vamos, es un desastre. Pero es la manera de evidenciar les necessitats de limpieza que hi ha en el barri.
I no fugim encara de Palma perquè les obres de reforma del Club Nàutic d'Esportitxol iniciarà aviat els seus primers tràmits administratius, tot i que encara no hi ha una data prevista perquè comencin. La voluntat de l'autoritat portuària de les Illes Balears és que això comenci, o sigui, l'any 2026.
La concessió pública de l'espai que ara utilitza el Club Nàutic acaba els pròxims mesos i la renovació de l'espai és una de les condicions perquè l'autoritat portuària la renovi. El projecte inicial preveu remodelar aquest espai per fer-lo més accessible a la ciutadania. El model a seguir és el reformar, és el, la reforma del Club Nàutic del Molinar, inaugurat fa poc. Així ho ha explicat el director de l'APB, Antoni Ginart, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
I aquestes activitats més dures com són, en aquest cas l'esportitxol, el baladero, o sigui, on s'apan les feines de reparació d'embarcacions i l'escola de vela, allunyant-les de la zona més propera a la ciutat i, en contrapartida, aquestes zones més properes a la ciutat, fer-li una actuació que, en la qual el ciutadà pugui gaudir d'aquestes zones. Bé.
Tanmateix, segons el director de l'autoritat portuària, Antoni Ginart, aquestes obres no seran imminents.
I parlem ara d'una altra part del litoral de les Illes Balears, perquè Port de les Illes ha adjudicat les obres de rehabilitació del moll i la pavimentació del passeig d'Escap d'Estoll al port de Porto Cristo, tot això per un import d'1,1 milió d'euros.
La majoria d'aquest import es destina a l'execució de les obres, mentre que 15.000 euros es destinaran a la gestió de residus. Les obres es tornaran 8 mesos i es preveu que s'iniciïn el mes d'octubre. Segons un comunicat emès pel govern, el projecte serà clau per modernitzar i adequar una de les zones més transitades del port per millorar la seguretat, l'accessibilitat i la qualitat dels serveis. Concretament, entre les actuacions previstes, es rehabilitarà el moll, es pavimentarà el passeig i es renovaran les canalitzacions, entre d'altres. També es renovarà la xarxa de sanejament i la canalització de la línia de telecomunicacions actualment aèria per a soterrar-la.
I d'unes obres que han de començar encara sense una data fixa de previsió, visió a unes altres obres que està per a dir que comencin demà mateix, perquè l'entrada del poble de l'Aró es desvia a partir de demà pel camí vell d'Orient. El motiu és que aquest dimarts comencen les obres de construcció del nou vial cívic per a vianants entre el nucli i la nova rotonda del camí vell d'Orient, precisament. Per tant, mentre durin aquestes obres, els vehicles hauran d'entrar a l'Aró pel camí vell, que passarà a ser d'un únic sentit, mentre que la sortida del poble haurà de ser per l'avinguda de la Constitució. Aquesta avinguda passarà a ser també d'un únic sentit.
El servei de bus del TIP també ha modificat els horaris en aquest traçat provisional a causa de les obres. El nou vial, que s'adequarà, tindrà 500 metres de llargària i serà específic per anar a peu i en bicicleta. Constituirà el primer tram del vial que ha d'unir el poble amb l'estació del tren perquè els vianants recorrin aquesta distància en seguretat. El nou vial tindrà també enllumenat i s'hi sembraran arbres que proporcionaran ombra als mesos més calorosos de l'estiu.
I allò que sí que és inajornable és l'inici del curs escolar, que ja és dimecres d'aquesta setmana. Per tant, això vol dir que ja s'acursa i arreu de Mallorca els mestres i professors comencen a tenir llestes totes els preparatius perquè això sigui així. En el cas de Souva, l'Ajuntament assegura que els alumnes de primària podran començar el curs aquest dimecres mateix sense cap incidència a l'escola provisional que el curs passat, recordem, després de les festes de Pasqua, s'instal·là a les dependències del centre cultural. De manera temporal havia de ser allò. Tot això després d'haver-se duit a terme el condicionament i l'adequació de l'espai aquests darrers dies.
Segons el batlle de Selva, Joan Roger, era necessari adaptar el centre cultural a les necessitats educatives. Així ho ha explicat Roger.
S'ha habilitat dues aules amb parets de material que avui en dia s'emplen, de pla d'or, que a petició de la direcció i de les famílies durant aquest estiu s'ha fet feina perquè poguessin estar a punt a l'inici d'aquest curs escolar. Aquestes aules estan acabades i estan duent a terme les darreres actuacions perquè demà estigui tot a punt.
Recordem que durant els darrers mesos del curs passat, mestres i alumnes, estudiants, hagueren d'abandonar l'antiga escola d'Esputxet perquè tècnic de la Conselleria d'Educació declararen que el centre estava en mal estat i que no era habitable.
En espera de la construcció d'un nou centre, cosa que acordaren govern i ajuntament, les classes hauran de continuar ara en aquest espai provisional. Les formacions de l'oposició al Pla de Selva han manifestat aquests darrers dies que aquestes obres s'han fet a pare seu sense previsió i a correcuita. Així ho ha dit la portaveu del PI, Joana Maria Coll, qui pensa que hi ha una manca d'informació entre govern i ajuntament.
De veres, el desconeixement de la conselleria és tan gran que crea un problema on estava solucionat i allà on és necessari donar solucions, l'únic que fan és posar pegats i malgastar dobbers. Mentrestant, a Souva han de tolerar que els nostres nens en edat escolar d'infantil i primari estiguin desplaçats en males condicions i els més petitons segueixin a unes instal·lacions que no compleixen la llei.
I parlar ara d'una iniciativa cultural i per a joves, perquè el Consell de Mallorca ha posat en marxa un nou programa destinat al jovent. En aquest cas, els convida a fer el darrer tram, el darrer tros, de la ruta del Camí de Santiago. Això serà entre dia 7 i dia 13 d'octubre. El termini d'inscripció s'obri demà mateix i la institució cobreix el 70% d'aquestes despeses.
Així, cada jove només haurà de portar 200 euros per fer el viatge que acabarà a la plaça de l'Obradoiro, on els participants rebran la credencial que el reconeix com a marxaires. La iniciativa està pensada per a 35 joves i l'objectiu és cohesionar-los com a grup i ajudar-los a gaudir d'aquesta experiència. El programa del Xacobeu és el 8è que el Consell de Mallorca dedica exclusivament als joves. Fins ara se n'han posat en marxa 7, entre els quals els programes Joves a la Neu, Joves a la Serra, campaments com el de la Victòria i una iniciativa destinada a garantir i millorar la salut mental del col·lectiu. Fuster ha destacat la bona acollida que han tingut totes les iniciatives.
Els joves responen a les iniciatives que fa la Direcció Insular de Joventut. Qui participa en un programa vol repetir i s'anima a provar-ne d'altres. I encara mos queda molt de camí per fer.
Aquest que heu sentit era Toni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca. Amb aquesta informació d'aquesta iniciativa cultural per als jovents s'hauran fet les 2:45. És el moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Informació esportiva quan falta un quart per a les 3 i que ens du un dia més el nostre company Toni Fuster. Bon dia de nou.
Serà bon dia.
Illes Balears Palmar Futsal torna a la competició després d'empatar contra el Cartagena. Demà la cita al difícil pavelló de Valdepeñas.
Sí, els mallorquins han preparat amb intensitat aquest segon duel de Lliga. De demà, el pavelló Virgen de la Cabeza contra un Vinyal Vali Valdepeñas que ve de guanyar per 4-5 al Jaén. Sentint l'entrenador Antonio Vadillo.
Oportunidad para hacer un gran partido, para competir muy bien contra un gran rival que nos va a poner las cosas muy, muy difíciles. Y evidentemente nos van a obligar a hacer un gran partido, ¿no? A ver si somos capaces de seguir la línea continua de sobre todo la segunda parte contra Cartagena, competir bien, que es lo que también un aspecto nos está faltando, ser más regulares y traernos los tres puntos.
Serà el segon partit de Lliga. Vadillo diu que l'equip ha de millorar el seu joc.
Cuando tenemos que finalizar estamos pasando, cuando tenemos que pasar estamos finalizando, no estamos eligiendo las mejores opciones y cuando tenemos una finalización clara pues no estamos teniendo el acierto. Es unido, que es verdad que lo estamos hablando, tenemos que ser más regulares en nuestro juego. Todavía no estamos al nivel que queremos, ni tanto ofensivamente ni defensivamente, y en eso estamos trabajando.
El partit demà a les 9 del vespre. El Palma Futsal ha arribat ja a la xifra dels 3.300 abonats, i Mario Rivillo està convocat en la selecció espanyola per disputar dos partits amistosos contra Armènia, en vista a preparar l'europeu. El jugador es concentrarà el 14 de setembre a Las Rozas.
I en tenis, Toni, gran notícia la de Carlos Alcaraz, que s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units i ja és número 1 del món.
El tenista del Palmar s'ha desfet a la gran final d'aquest darrer Gran Slam de la temporada, l'italià Jannik Sinner, per 3-16-1, amb un parcial de 6-2, 3-6, 6-1 i 6-4. Amb aquesta victòria, el tenista de 22 anys ha guanyat per segona vegada la seva carrera al US Open. L'escoltam.
Levantar otro gran slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es, como he dicho, hay que pararse y disfrutar el momento porque realmente es muy complicado, y obviamente todo también el número uno. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año, y el llegar y ver que lo he conseguido es algo increíble.
Alcaraz se situa juntament amb Djokovic, Nadal i Vilander com a únic tenista a aconseguir almenys guanyar dues vegades un gran slam en cada superfície en tota l'era Open. A les xarxes socials, l'estenista manacorí Rafael Nadal ha felicitat Carlos Alcaraz per aquesta victòria.
El tenista santanyinès Jaume Monàs se situa al lloc 37 del rànquing ATP, el millor de la seva carrera.
Avui s'ha actualitzat el rànquing i Monà ha pujat 7 llocs fins a situar-se al número 37. Precisament, Jaume Monà viatjarà demà a Marbella per liderar la selecció espanyola de Copa Davis. Monà, Roberto Carballés i Pablo Carreño s'afegeixen a la selecció que s'enfrontarà a Dinamarca a la segona ronda dels qualifers de la Copa Davis 2025 que disputarà aquest cap de setmana del 13 i 14 de setembre, mentre que Carlos Alcaraz i Alejandro Davidovich seran baixa. L'equip espanyol s'entrenarà demà cap vespre ja a les ordres de David Ferrer.
I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea han quedat a les portes de guanyar el Premier de Madrid.
Sí, una llàstima, la menorquina i l'argentina. Varen perdre contra Claudia Fernández i Bea González per 6-3, 1-6 i 6-4.
Deixem la raqueta i parlem de futbol. El Real Mallorca tornarà demà a la feina després de 3 dies de descans. Recordem que aquesta setmana la Lliga Primera s'ha aturat per mort dels compromisos de les seleccions.
La plantilla mallorquinista tornarà demà a la feina sense la presència de Dani Rodríguez, sancionat pel club en 10 dies de suspensió. L'objectiu serà preparar el millor possible partit de dia 15 a l'estadi Cornellà al Prat contra l'Espanyol. Aquest primer dia, Jagoba Arrasate encara no podrà disposar de tots els jugadors, ja que n'hi ha que es troben en les seves seleccions. Precisament, Jan Virgili va disputar 69 minuts en la derrota d'Espanya sub-20 contra França. El mallorquí cedit al Córdoba, Jan Sàlvar, va entrar al camp al minut 77. Avui, per exemple, a les 3 del capvespre, jugarà Guinea Equatorial del migcampista Omar Mascarell. Jugarà contra Tunísia.
La selecció espanyola absoluta s'imposa per 0-6 a Turquia en el segon partit classificatori per al Mundial 2026.
Segona victòria consecutiva del combinat espanyol de Luis de la Fuente ahir al Coni Stadium Turc. El golejador varen ser Miquel Merino en 3 ocasions, Pedri en 2 i Ferran Torres, que va marcar un gol. Espanya va ser el clar dominador del partit, passant per damunt els turcs en tot moment. Sentint Luis de la Fuente.
Ya estamos pensando en lo que hay que hacer para ser mejores el próximo mes. Y eso es algo que se lleva dentro. Eso es un gen competitivo excepcional. Es una generación de futbolista excepcional. Pero hay que ir sobre todo eso con mucha prudencia, sabiendo que esto todavía estamos en el proceso de mejora y de trabajo todavía. Queda mucho que hacer todavía.
A la primera federació, l'U d'Eivissa ja és líder solitari del grup segon.
El Pitiuro s'imposaren per 2-1 a l'Hèrcules i són l'únic equip del grup que han guanyat els 2 partits. Un gran bebé, autor d'un dels 2 gols, va tornar-se un jugador diferencial pels interessos de l'equip que entrena Paco Gémez. El portuguès també va destacar per una gran assistència, però la nota trista va ser la seva lesió, per la qual cosa va haver d'abandonar el terreny de joc al minut 49. Avui la plantilla gaudeix d'un merescut descans i demà de matí tornaran a la feina per preparar el pròxim partit de dissabte a les 4:15 del capvespre contra el Marbella a Terres Andaluses.
Pel que fa a segona federació, 4 triomfs balears i només una derrota.
Aquest era el balanç que ens ha deixat la primera jornada del grup tercer. L'Atleti Balear va golejar per 3-0 el filial del Castelló. Jaume Tovar va ser l'autor del primer gol blanc i blau.
Sí, sempre important, sobretot per un davanter, no? Començar pues, marcant amb bones sensacions, per començar amb bona ratxa i sí, la veritat que molt content.
El Poblense va superar l'Espanyol B per 1-0 i els partits Andrai Sant Andreu i Societat Esportiva Eivissa-Terrassa, tots 2 victòries locals per la mínima 1-0. El Porreres, que va debutar a la categoria, va perdre el temps afegit al Johan Cruyff davant el Barça Atlètic. Barberowski al minut 91 i Toni al 92 van deixar els porrerens sense el premi d'un punt cap a Mallorca. I victòria del Club Esportiu Sant Jordi de Mallorca davant el luchador d'Eivissa per 4-0 a la final de la Copa Illes Balears. Així doncs, en Sant Jordi obté dret a jugar la prèvia de la Copa del Rei. L'eliminatòria disputarà l'anada el 27 de setembre i la tornada el 4 d'octubre.
Parlem ara de la pretemporada dels equips balears de bàsquet.
El Palmer va superant més problemes dels inicialment plantejats al bàsquet Sant Antoni d'Eivissa per 189. En el primer partit corresponent al trofeu a on Illes Balears. Un partit que es va decidir en favor del conjunt mallorquí al darrer quart amb un parcial de 34-25. Sentint l'entrenador del Palmer Bàsquet, Marco Justo.
Un partido propio de pretemporada. Las sensaciones con las que nos vamos son buenas, pero sabiendo que evidentemente que es lo que queríamos era cometer muchos errores, ¿no? Durante el partido para poder mejorar desde esos errores.
Toni, com han anat les coses al Gran Premi de Montmeló de motociclisme?
Pel que fa a MotoGP, el triomf va ser per Àlex Márquez, seguit del seu germà Marc, que ja és virtual guanyador del campionat. El pilot mallorquí Joan Mir va fer el 12 a una carrera on 7 pilots varen abandonar a banda de temps. A Moto2, cinquena plaça pel pilot de Sindioteria Isan Guevara, a una cursa en què va imposar Dani Olgado. Sentim el que ha dit Isan.
Ha sido una carrera dura porque hoy sí que es verdad que se notaba mucho más la humedad, pero bueno, la he disfrutado. Bueno, buenos puntos para el campeonato, otro quinto más, creo que ya es el tercero. Cada vez más cerca del podium, que es nuestro objetivo final.
I acabam amb una punta mundial femení.
La pilot Paquita Ruiz va quedar en setena posició al Gran Premi de França. La darrera prova serà Jerez, a mitjan d'octubre.
Gràcies, Toni. 2:55, una pausa i cultura.
Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A Mahó tot és bulla i festa a la plaça Constitució, on se celebra el jaleo del Dia de Gràcia i on és el nostre company Ramiro López. Ramiro, bon dia, com va la festa?
Bon dia. Fa quasi dues hores que els 141 cavalls que formen la colcada travessen la plaça Constitució. El clima és calorós i humit, però la gent ha omplert aquest espai. Hi havia ganes de jaleo Mahó després de que l'any passat s'anul·lés aquest acte del matí per mort de la pluja. Ahir vespre els maonesos ja van viure el primer jaleo d'aquestes festes, que va ser tranquil amb només 22 assistències de Creu Roja per cops i talls lleus i 5 trasllats, això sí, per intoxicació etílica. Pel que fa aquest matí, el replec ha començat puntual a les 7:30 i els més fidels de la festa l'han seguit des de primera hora. Més tard, a les 9, s'hi han afegit els gegants. Tot era goig i salts davant el bar de l'Infanta, com marca la tradició també. Algunes cotxeries han obert per oferir menjar i beure als caixers. Escoltem alguns protagonistes d'aquest matí.
Som de Sant Joan i fa 8 anys que venim.
I ens agrada molt, els ens agraden els cavalls, el jaleo, tot. Com que sigui cosa de cavalls, tot ens agrada, no?
Som de dos, sempre ens agrada venir a les festes de Mont.
És la més gran de les últimes, se podria dir. I és on se junta tot el món ja per a despedir-se i celebrar-ho.
Just acabi el jaleo, hi haurà el tradicional volem vi i la samba. Ja a les 7:15 del capvespre començaran les corregudes al Cors de Gràcia per acabar al voltant de les 9 amb el darrer toc de Fabiol.
Els remodelats Jardins de la Misericòrdia acolliran de nou per segon any consecutiu una nova edició de la Setmana del Llibre en Català, la que en fa 36 i que tindrà lloc del 17 al 21 de setembre. Les rondalles tindran un paper destacat en aquesta festa. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, de fet, Sara, seran protagonistes d'algunes de les activitats més destacades previstes en aquesta edició, que comptarà amb la participació, per cert, de 9 llibreries i que repassava la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Laia Alegret.
Hi ha un acte homenatge a l'obra de Joan Perelló, que és un poeta molt estimat. D'altra banda, també hi ha una taula rodona sobre rondallística, tant del País Valencià com d'aquí de les Balears, amb la Caterina Balriu. I el diumenge, a moda d'acte de cloenda, hi ha una taula rodona amb influencers joves que fan tota la seva feina en català i que ens pareixia una manera interessant doncs, per acostar-nos a nous públics.
I el Consell Insular, anfitrió de la setmana, s'afegeix enguany a la festa amb un espai propi on oferirà les seves activitats. I no serà aquesta l'única novetat per Perceba aquesta edició. Antònia Roca és vicepresidenta i consellera de Cultura.
On hi haurà tallers, hi haurà contocontes, hi haurà diferents esdeveniments per donar visibilitat a les rondalles. Sabeu que hem declarat les rondalles patrimoni bé d'interès cultural immaterial, per tant, aprofitarem també aquesta setmana per fer activitats al voltant de les nostres rondalles. I una altra novetat que vull destacar és que presentarem els Premis Mallorca que vàrem fer el 2024.
Presentacions també de Maria Escales, de Carla Gràcia, de Blanca Llum Vidal, i enguany, a més, el pregó d'obertura de la setmana anirà a càrrec d'Antoni Llebrés, el president de l'Obra Cultural Balear.
És una de les cançons de referència de Supertramp, un dels èxits d'un dels cofundadors, Rick Davies, i la fem sonar avui que hem sabut que ha mort a 81 anys a Nova York després d'una llarga malaltia.
Cantant i compositor de la banda anglesa, Davies era una persona discreta, podríem dir l'antiestrella del rock. Breakfast in America del 1979 va ser el gran èxit d'aquesta formació. Després de diagnosticar-li un càncer l'any 2015, va deixar la seva activitat amb Supertramp, però va seguir actuant per a petits clubs prop de la seva residència, on tocava el piano, cantava temes de rhythm and blues, que era la seva gran passió.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest dilluns 8 de setembre, una jornada en la qual Emergències es prepara pel temporal que arriba aquesta mitjanit. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, així és. Un front creuarà totes les illes des d'aquesta matinada fins dimecres de matí, deixant tempestes i pluges que poden superar els 50 litres per metre quadrat en una hora. Per això la EMET activarà l'alerta taronja a la mitjanit i la Direcció General d'Emergències ja ha celebrat el Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que ha activat tots els efectius. El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, davant aquest episodi, demana la ciutadania molt de seny.
La coordinació més important per tots els ciutadans de les Illes Balears és que mantinguin aquest sentit comú i aquesta responsabilitat que han demostrat sempre en altres ocasions i han evitat d'aquesta manera que es produeixin moltes morts. L'actitud del ciutadà és fonamental en aquestes situacions.
Tot això aquesta setmana en què tot torna a la rutina, començant per l'escola. En 2 dies, més de 161.000 infants i joves de les Balears tornaran a les classes.
Un curs 2025-26 que a priori arrencarà enguany amb més alumnes, però també amb més docents, pràcticament 18.700. I un programa menys problemàtic quan a cobertura de places, ja que segons la conselleria només 8 n'han quedat vacants, quan l'any passat aquesta dada era 14 vegades superior. Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitat.
D'aquestes 8 places vacants, 5 són a Mallorca i 3 són a Eivissa. Crec que mos hem de congratular tots, que a Formentera estan totes les places cobertes, a Menorca també, i que només hi ha 8 vacants per cobrir a totes les Illes Balears.
També el Parlament estrena nou curs amb la sessió plenària de demà.
I en vista aquesta nova etapa, avui capvespre, la presidenta Marga Proens rebrà els portaveus parlamentaris al Consolat demà. Una ronda de trobades que l'oposició no espera en gaire expectatives. Escoltem Iago Negueruela, portaveu parlamentari del PSIB, Sebastià Sagreras, del PP.
A mí si me llama, iré. Ahora, le diré que no tiene palabra y es muy complicado trabajar con un gobierno que no tiene palabra. No tiene palabra y casi no tiene socios, porque creo que aquí cada día hay un show distinto con los socios.
Nosaltres hem estat arromangats sempre durant els 2 darrers anys. Som un partit moderat, som un partit centrat i som un partit que en el grup parlamentaris que tenen representativitat en el Parlament podem xerrar amb tots.
Ofensiva política de Pedro Sánchez per pressionar per aturar el genocidi a Gaza.
El president del govern central ha anunciat un paquet de mesures que passen, entre d'altres, per l'embargament per llei de les armes d'Israel i prohibeix per terra, mar i aire entrar a Espanya qualsevol còmplice d'aquesta barbària, ha dit. Israel considera aquestes mesures antisemites i ha vetat l'entrada al seu territori a les ministres de Sumar, és a dir, a la vicepresidenta Yolanda Díaz i a Sira Rey, que és titular d'Infància.
Pendents també avui del passi a disposició judicial de l'home que va atropellar tres joves a l'abadia de Portmany a Eivissa. Recordem, una d'elles va morir.
L'individu compareix davant el jutge de guàrdia, investigat per un delicte de conducció temerària i sota els efectes de les drogues i homicidi per imprudència greu. Les primeres investigacions apunten que havia consumit gas del riure. Una de les joves va morir per la gravetat de les lesions després de ser traslladada a la Policlínica del Rosario.
I en el capítol d'infraestructures, el Consell de Mallorca finançarà amb 3 milions d'euros la gestió de 6 residències geriàtriques de gestió municipal a diferents pobles.
Aquesta partida permetrà el finançament directe de més de 250 places de gent gran repartides entre les residències d'Artà, de Campos, de Llucmajor, Pollença, Muro i Santa Maria. Es tracta d'una partida que per primera vegada es transferirà a través de